Crides a una transició pacífica a Síria l'endemà de la caiguda de Bashar al-Assad. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Són moments de màxima incertesa al Pròxim Orient pel futur de Síria i de retruc de tota la regió, Sara Riera.
L'ONU fa una crida a jutjar totes les atrocitats de més de 50 anys de dictadura dels Assad sobre les intencions dels rebels islamistes que han propiciat el canvi de règim, el catedràtic Ignacio Álvarez Osorio pronostica.
Está claro que pretende imponer, ¿no?, su programa al conjunto de la población y que pretende, ¿no?, establecer un estado islámico regido por la Sharia.
Explicacions d'Osorio, Catalunya Informació. Mentrestant, en plana política, el PSOE descarta que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança tal com li ha demanat aquest matí que faci Carles Puigdemont. Connectem amb Brussel·les i Madrid. Jordi Baró i Paula Bruixats.
Puigdemont ha comparegut un cop s'ha complert un any de l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. Ha denunciat que els avenços han estat escassos i que s'ha incomplert el pactat amb l'amnistia o l'oficialitat del català a Europa i plantejava un pols a Sánchez.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú.
Doncs el govern espanyol rebutja la qüestió de confiança, ni és necessària, diuen, ni Pedro Sánchez la demanarà, i recorden que és l'únic que la pot promoure. Tant la Moncloa com el PSOE treuen ferro l'advertència de Puigdemont, asseguren que segueixen negociant per complir tots els acords amb Junts i que així serà.
Y por tanto, si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles.
Estamos dentro de la negociación de los presupuestos, hay que tener calma y tener claro el objetivo. El Partido Socialista es un partido que cumple.
Avui també primer dia de la vaga dels pescadors contra el Pla Europeu per limitar la pesca d'arrossegament a 27 dies l'any en lloc dels 110 actuals.
Espanya, França i Itàlia pressionen per bloquejar la proposta europea. Sentiu el ministre de Pesca, Agricultura i Alimentació espanyol, Luis Planas.
España no está dispuesta. España solo va a apoyar un acuerdo que preserve los intereses de nuestros pescadores. Lo quiero dejar claro.
Generalitat i Ajuntament de Barcelona recuperen el projecte de fer arribar el metro a Montjuïc, una obra imaginada per l'alcalde Pasqual Maragall en temps dels Jocs Olímpics i que, per tant, porta dècades als calaixos, Joan Garcia.
Des d'abans dels Jocs Olímpics. Només s'hi va treballar durant els anys que va ser president José Montilla, tal com ha recordat la consellera Sílvia Paneque.
Entre el 2006 i el 2007 ja es varen produir les aprovacions definitives d'estudis informatius. En el 2009 es va produir la redacció del projecte constructiu de tota la línia 2, però ja no es va arribar mai a provar.
Ara es recupera per servir les necessitats de transport públic que tindrà les ampliacions de la Fira, el Manac i el barri de la Medina del Prat Vermell.
I al Pirineu totes les estacions d'esquí obriran els pròxims dies després del canvi radical de paisatge que han deixat les nevades. Masell obre demà i la resta dissabte. Viella, Sofia Cabanes.
Sí, les pistes d'esquí han passat d'oferir un panorama desolador a superar el mig metre de neu. Totes treballen a contrarrellotge per obrir pistes el més aviat possible. La més matinera, Masella, obre demà un telecadira i anirà ampliant domini. La resta d'estacions faran el mateix a partir d'este cap de setmana.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb la prèvia del Girona-Liverpool de demà a la Lliga de Campions.
És el partit més esperat de la Champions als gironins. Sentirem el tècnic Mitchell i Oriol Romeu, que han parlat fa pocs minuts. I fora de la Champions, el Barça jugarà al camp del Barbastre en l'eliminatòria de la Copa. S'ha fet fa poca estona també el sorteig. Es jugarà el primer cap de setmana de gener. I a la Lliga s'ajusten les diferències a la part de dalt. Després de la victòria de l'Atlètic de Madrid ahir amb el Sevilla 4-3, el Barça segueix líder, però amb només 2 punts més que el Madrid i 3 més que els matalassers.
Com tenim ara mateix les carreteres, Mariluz García.
Bon dia, doncs amb retencions localitzades per dos accidents, una a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, que provoca retencions des de Gavà fins a Viladecans en direcció Barcelona. Els vehicles són al voral. Acaben de retirar els vehicles que han tingut una altra col·lisió a la C58 en direcció de sortida de Barcelona a l'altura de Ripollet, direcció Terrassa. Encara hi ha lentitud i aturades des del Nus de la Trinitat. La ronda litoral carregada des de Passeig de la Zona Franca i fins al Port Vell en direcció al Nus de la Trinitat. I pel que fa a les conseqüències de les nevades, encara es manté tancat el port de la Bonaigua, la C28, per risc de llaus.
I pel que fa al temps...
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Fa molt fred, Francesc Mauri.
Bona tarda. fa fred i, a més, doncs neva. Ara mateix la neu és protagonista a molts indrets del Pirineu, no a tots els racons del Pirineu, però déu-n'hi-do, les zones on ara mateix neva. Durant aquest vespre i nit, però, anirà perdent força la nevada fins a desaparèixer. Demà ja no esperem neu. I sí, fa fred. Ha baixat la temperatura en les últimes 24 hores, més que baixarà la propera matinada i demà al matí, mínimes més baixes demà, màximes que es quedaran una mica més curtes, i a destacar demà algun ruixat a la costa central. Atenció a la possibilitat de ruixats a les comarques de Girona, Barcelona i Pirineu dimecres amb cota de neu tan sols de 500-600 metres. Però per acabar la setmana arribarà un anticicló, però amb boires gebradores i nits molt fredes.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. Crides a una transició pacífica a Síria l'endemà de la caiguda de 53 anys del règim dels al-Assad. A l'espera de quina forma agafa el nou poder, les escenes d'alegria s'han reproduït aquest matí a la plaça dels Omeies, al centre de Damasc, després que s'acabés el toc de queda nocturn. La incertesa sobre el futur polític conviu amb algun episodi de violència a diferents punts del país. Albert Manyà, una de les figures que poden ajudar en aquest traspàs de poder és l'actual primer ministre que avui ha parlat.
Sí, Mohamed Ghazi al-Jalali ha acusat Bashar al-Assad de planificar deixar el país immers en el caos. En una entrevista amb Sky News ha revelat que en la seva última comunicació amb ell li va dir que la situació no era tolerable i al-Assad li va respondre que ja ho veurien l'endemà. Ghazi també ha denunciat que el president vivia al marge del govern, excepte en política exterior. El primer ministre reitera la seva predisposició a garantir una transició de poder ràpida, tranquil·la i ordenada, i subratlla que la majoria dels ministres continuen fent feina des dels seus despatxos. Al carrer, la gent comença a perdre la por, com en Yasser al-Ahmar.
És un règim criminal, el d'ell i el seu pare. Només vam rebre dolor i tortures d'ells. El meu pare era a l'exèrcit. Ens feia agafar por dient-nos que els murs tenen orelles.
El país, però, és molt lluny de la normalitat. De fet, Albert, es busquen presos atrapats en cel·les soterrades.
Sí, ho fan especialistes de les forces de defensa civil, els anomenats cascos blancs, que intenten trobar dobles parets, portes blindades i llocs inaccessibles amb gent abandonada i torturada en les presons del règim. Sobre això, les Nacions Unides fa una crida a jutjar els autors dels crims i les atrocitats comeses durant la dictadura. L'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Volker Turk, fa aquesta petició.
És imprescindible que totes les proves es recullin i es preservin meticulosament per un ús futur. La reforma de l'aparell de seguretat serà clau. Aquesta transició també ha de garantir que s'abordi la tragèdia de les persones desaparegudes.
Turk considera la protecció de les minories i un diàleg inclusiu com els principals reptes.
Doncs aquesta és la situació ara mateix al país. Veiem quines reaccions genera la caiguda del règim de Bashar al-Assad. Aliats d'aquesta dictadura i veïns de Síria es mouen entre la cautela i la voluntat de col·laborar en la transició. Sèlvia Sarnades, bon dia.
Bon dia.
Com han rebut aquest canvi d'ordre els aliats de Bashar al-Assad?
Rússia, Iran i Hezbollah, recordem, han estat els principals socis del règim sirià durant aquests 13 anys de guerra civil. Amb la caiguda de l'Assad, tots tres han perdut un aliat clau per afiançar el seu poder regional. Ara s'han de resituar, doncs, en aquest nou context sirià. De moment, l'Iran ha estat cautelós, com deies, respecte als rebels islamistes. Sentim el ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi.
La nostra interacció amb ells dependrà del seu comportament. Dependrà de les polítiques que adoptin cap a la República Islàmica de l'Iran i cap als grups xiïtes sirians, però també de la distància que mantindran amb el règim sionista i la relació que estableixin amb els grups terroristes.
Per tant, moltes condicions que imposa l'Iran i, per la seva banda, la milícia xiïta libanesa Hezbollah, molt debilitada per l'enfrontament amb Israel, no ha reaccionat fins avui. El que està passant a Síria, asseguren, suposa una transformació regional perillosa de gran envergadura. De fet, hem de recordar que la caiguda de Bashar al-Assad el que fa és privar l'Iran d'un corredor privilegiat per fer arribar armes i subministraments a Hezbollah. I Rússia, de moment, el que ha fet és donar asil a al-Assad i la seva família, segons ha confirmat avui el Kremlin. Moscou Moscou creu que s'acosta un període de molta inestabilitat i que serà clau el diàleg amb els països veïns de Síria.
Doncs què diuen precisament aquests veïns de Síria?
Doncs un d'ells és Israel, que el que ha fet avui és bombardejar instal·lacions químiques dins de Síria per evitar assegurar que caiguin en mans dels rebels islamistes. Ho ha explicat el ministre d'Exteriors, Gideon Saar.
The only interest we have...
L'únic interès que tenim és la seguretat d'Israel i dels seus ciutadans. Per això hem atacat sistemes d'armes estratègiques, com per exemple restes d'armes químiques o míssils i coets de llarg abast, perquè no caiguin en mans d'extremistes.
All in the hands of extremists.
Turquia, que per cert està negant que hagi tingut res a veure amb aquesta ofensiva contra Damasc, s'ha ofert a contribuir en la reconstrucció física de Síria i també facilitar un tema molt important, que és el retorn segur dels 3 milions de sirians que viuen al seu territori. Hakan Fidan és el ministre d'Exteriors.
Continuarem treballant per al retorn voluntari i segur dels sirians i per a la reconstrucció del país. Turquia, que va donar un cop de mà als seus germans sirians en els dies difícils, serà també amb ells en el nou capítol que s'ha obert a Damasc. Creiem que el poble sirià sabrà aprofitar aquesta oportunitat d'or.
De fet, Turquia és avui el país del món que acull més refugiats sirians i, de fet, des d'aquest cap de setmana s'amunteguen centenars de persones a la frontera per creuar.
Doncs aquest és el present al Pròxim Orient. Ara intentem mirar què ha de passar en el futur. I, de fet, aquesta és la gran pregunta. Què passarà a partir d'ara a Síria? Els experts a qui hem consultat tenen diferents punts de vista, Eva Pineda.
Sí, hem començat per un primer dubte. S'establirà un règim islamista a Damasc? Respon Ignacio Álvarez Osorio, catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics a la Universitat Complutense de Madrid. L'hem entrevistat a Catalunya Informació.
No és un grup yihadista, ¿no?, que pretenda exportar la yihad, que pretenda golpear a los países vecinos, que pretenda atacar Israel o que pretenda perpetrar atentados en Europa. Eso no forma parte de la agenda del Organismo de Liberación de Levante, pero está claro que pretende imponer, ¿no?, su programa al conjunto de la población y que pretende, ¿no?, establecer un Estado Islámico regido por la Sharia.
I això com es fa en un país multiètnic i multireligiós com és Síria? Li hem preguntat a Javier Albarracín, politòleg expert en el Pròxim Orient. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Tenim una minoria al nord, que és una minoria nombrosa, majoritària a la seva zona, que són els kurds, que a més tenen el recolzament explícit i militar sobre el terreny dels Estats Units, i després hi ha cristians a la UI, de la minoria, que donava d'alguna manera suport a l'anterior règim de l'Assad, sunites, per tant, hi ha un puzzle molt complex que jo crec que, malauradament, es veurà reflexat en funció de la capacitat que tinguin de defensar-se militarment en aquest entorn.
La ingerència estrangera ha estat clau durant la guerra. Què anem d'esperar a partir d'ara?
Estats Units, Turquia, Israel van a intentar, por supuesto, influir, ¿no?, en el futuro de Siria, donde los intereses de todos los países no tienen por qué converger, y esto supone desde luego un problema como ha sido, ¿no?, en los últimos 13 años de guerra.
Rússia i Iran, Rússia, per exemple, mantenir una base militar que pareix és crítica, és essencial, que de moment estan en estat d'alerta, però els rebels el diuen que respectaran.
Tots dos experts coincideixen que el poble sirià està exhaust i difícilment podria afrontar un nou conflicte armat.
Doncs aquesta és la crònica internacional del dia. Mentrestant, en plana política, Carles Puigdemont demana a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. I li demana, diu, pels incompliments dels acords d'investidura de fa un any. Junts adverteix al PSOE que, si no hi ha un punt d'inflexió, deixaran córrer el suport del govern espanyol. Des de la Moncloa s'han apressat a descartar aquesta moció de confiança. A Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. S'ha complert un any de l'acord de Junts amb el PSOE per investir Pedro Sánchez i Puigdemont eleva el to al president espanyol. En una compareixença a Brussel·les, al mateix lloc on el novembre de l'any passat es va anunciar el pacte, el president de Junts i expresident de la Generalitat ha demanat a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés, davant uns avenços, diu, escassos en els compromisos pactats.
I avui podem afirmar que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o bé d'un punt d'inflexió o bé de deixar-ho córrer per no fer perdre el temps i la paciència a ningú.
Puigdemont ha denunciat incompliments en l'oficialitat del català a la Unió Europea, per la qual demana la implicació de Sánchez, i sobre l'aplicació completa de l'amnistia, en vista la negociació dels pressupostos de l'Estat, allunyava el suport de Junts.
No només no han fet els deures, que han empitjorat. Han de repetir curs. Doncs, clar, és que fins i tot encara que hi hagués superada la qüestió de confiança, com podem negociar uns pressupostos amb uns incomplidors? No ens mereixen. No se l'han guanyat, aquesta confiança.
Preguntat per la reunió que s'havia de produir amb Sánchez ara fa un any, Puigdemont creu que ajudaria, però també ha denunciat falta de coratge tant del president espanyol com del de la Generalitat per trobar-se amb ell.
Com dèiem, el PSOE ja ha contestat. Pedro Sánchez no promourà aquesta qüestió de confiança i recorda que és l'únic que ho pot fer. Els socialistes rebaixen l'advertència de Puigdemont i diuen que estan negociant per complir tots els acords. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Com han caigut a la Moncloa aquestes paraules de Puigdemont?
Doncs estan tranquils, diuen que Pedro Sánchez no té cap necessitat de sotmetre's a una qüestió de confiança, ni ho farà, i treuen ferro al moviment de Junts. Ho ha fet en públic el ministre Ángel Víctor Torres.
Yo creo que tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura, y que después de poco más de un año, ahí están los números.
I en privat, fons del govern espanyol recorden que segueixen negociant amb Junts per tancar els acords pendents. El PSOE ho veu una estratègia per apujar la pressió a les portes dels pressupostos i estan convençuts que Junts no té cap interès real per anar a eleccions. El PP creu que és un moviment més per collar Pedro Sánchez i Feijóo li torna a demanar que convoqui eleccions.
La legislatura solo puede desarrollarse por dos vías. La vía de más cesiones al separatismo o el final de legislatura.
El moviment de Junts agafa Esquerra Republicana pocs dies de decidir el seu lideratge. No es mullen sobre què votarien en aquesta qüestió, però creuen que Junts només busca apropar-se al PP. Teresa Jordà.
S'assembla molt aclanar una mica el camí vinguent de Junts per Catalunya aquesta proposta, al final potser per una moció de censura i per acabar doncs fent govern amb el Partit Popular i amb els feixistes de Vox.
Junts ja ha registrat la petició al Congrés i d'entrada aconseguiran forçar un debat previ al ple que calculen que serà a principis de febrer, però que hi hagi qüestió de confiança, depèn en exclusiva de Sánchez, que diu que no l'acceptarà, però si arribés a fer-ho i la perdés, tindria un impacte polític rellevant, però Sánchez podria seguir com a president del govern espanyol.
Ara passen 2 minuts d'un quart de tres, fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la vaga dels pescadors.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
En fugida. Refugiats. Una exposició al Museu d'Història de Catalunya sobre el desplaçament i la migració forçada.
Presenta el testimoni de persones refugiades que han hagut de refer les seves vides lluny de casa.
Històries personals de vides trencades, exili i incertesa, però també d'esperança, valentia i oportunitats renovades.
Fins al 30 de març del 2025.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassionat. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Catalunya migdia.
Us ho dèiem abans de la pausa, tenim els pescadors en peu de guerra per la proposta europea de reduir dràsticament els dies de pesca d'arrossegament al Mediterrani. Un pla que es discuteix avui i demà a Brussel·les i el sector pesquer hi respon aquests 2 dies amb vaga i mobilitzacions. Les confraries catalanes se senten amenaçades de mort, Jordi Canal.
Les autoritats europees consideren que les limitacions actuals no són suficients per protegir la fauna marina, que cal pescar menys perquè peixos i crustacis es reprodueixin i no augmenti la població. La intenció és retallar un 80% les jornades de pesca l'any que ve. Això vol dir que els vaixells d'arrossegament catalans només podrien pescar 27 o 28 dies en comptes del centenar de jornades que ho poden fer ara. Tenen el suport dels governs que català i espanyol. Luis Planas és ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
No és l'únic país que ha mostrat reticències a aquesta retallada de dies de pesca. També ho han fet França i Itàlia, i això fa que les negociacions entre els diferents estats comunitaris es prevegin difícils.
La vaga ha deixat els vaixells a port, les llotges tancades i els pescadors fent concentracions a diverses localitats pesqueres com Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Palamós o Blanes. Altres han viatjat a Madrid, on s'han concentrat amb pescadors i peixaters d'altres punts d'Espanya contra aquesta regulació de la pesca al Mediterrani. Madrid, Toni Fortesa.
Indignació a les portes de la seu de la Comissió Europea a Madrid, on centenars de pescadors s'han concentrat per protestar contra el nou pla europeu. Pescadors vinguts de tot arreu de l'Estat, sobretot de la costa catalana, apunten que la nova norma es basa en models i estudis equivocats i que, si s'aprova el pla proposat per la Comissió, pot significar la mort del sector i la desaparició de la pesca de proximitat. En Ferran i l'Aleix són pescadors catalans.
És una proposta que no té cap tipus de sentit. Des de l'ICATMAR, aquí a Catalunya, s'han fet estudis que diu que els estocs de peixos aquí en el Mediterrani cada any estan millor. Nosaltres ja portem 5 anys reduint els dies de pesca.
Ara mateix, sobre la taula, hi ha una proposta amb la qual el sector pesquer ens deixaran treballar 27 dies a l'any. Digue'm tu, quina empresa pot treballar o ser viable treballant 27 dies a l'any?
La flota pesquera catalana d'arrossegament, l'afectada per aquesta normativa, està formada per 200 embarcacions que generen el 60% del volum econòmic del sector. A les reunions que se celebren avui i demà a Brussel·les, els governs espanyol, italià i francès s'oposaran a la normativa i demanaran una moratòria.
Doncs, com us expliquem, tenim els pescadors pendents de Brussel·les i no són els únics. Perquè els agricultors també miren la capital comunitària, avui s'hi han aplegat representants de diversos sindicats per protestar contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, Jordi.
L'acord crea la zona de lliure comerç més gran del món, 700 milions de ciutadans, amb la supressió de part dels aranzels que s'hi apliquen ara per exportar productes entre banda i banda. El pacte encara ha de passar un llarg procés polític perquè s'aprovi definitivament. Des de l'associació Asaja, Pedro Barató reclama que en aquest camí el rectifiquin.
No podemos estar aquí prohibiendo fitosanitarios, limitando los fertilizantes, todo el tema de las hormonas, los sectores genéticamente modificados. Al final, todo eso hace que la dimensión de las explotaciones que tenemos aquí con respecto a allí la va a hacer muy, muy poco viable.
Demà hi ha convocat una concentració a Lleida i el dia 16 a Madrid.
Ara és el moment de fer una segona pausa. A la tornada us explicarem cap on s'allargarà la xarxa de metro de Barcelona.
Catalunya migdia.
A l'agenda del pagès 2025, les vaques de llet. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Pare, què vol dir fugaç?
Doncs que dura molt poc.
Exacte, com els descomptes fugaços en joguines de marques Estrella, d'Hipercor i El Corte Inglés.
Fins al dia 11, un 20% de descompte directe en joguines de les marques Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recorda-te'n, un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques a Hipercor i El Corte Inglés.
Aprofita-ho, que és fugaç.
A la botiga, a la web i l'app.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Anem a buscar la felicitat que et dic, ja veuràs.
Hòstia, ja m'he enganxat. Anem a buscar la felicitat.
Aneu, homes, ell, està davant!
M'emociono com un nen petit.
Té marxa. La Mercè té marxa.
Felicitats,
Felicitat! Quim Masferrer troba la felicitat a Alp. El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Catalunya migdia.
6 minuts i seran 2:15. I ressuscita el metro fins a Montjuïc, que ja va imaginar l'alcalde Pasqual Maragall pels Jocs Olímpics. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han acordat actualitzar el projecte per perllongar la línia 2, que és la Lila. El traçat actual s'allargaria perquè arribés a la muntanya i continués cap als barris de la Marina i el parc logístic de la Zona Franca. Anem a Barcelona, Jordi Joan García.
El projecte recupera per la necessitat de dotar d'un transport públic d'alta capacitat zones de la ciutat actualment en transformació i que, quan estiguin completades, necessitaran que hi arribi el metro. Les ha detallat l'alcalde Jaume Collboni.
Aquests projectes, nova fira, ampliació,
del Museu Nacional d'Alt de Catalunya i d'altres que anirem explicant les properes setmanes i mesos pel que fa a la muntanya de Montjuïc, requereixen que hi hagi connectivitat amb metro. Com ho requereix, insisteixo, el nou barri de la Marina del Prat Vermell.
I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han donat detalls de l'obra.
Aquesta serà una obra amb un pressupost superior als 1.000 milions d'euros i, per tant, poden entendre que estem davant d'un projecte de gran envergadura, un projecte per la ciutat i un projecte també de país. 6 quilòmetres de nova línia, 6 noves estacions.
Les estacions noves seran al Poble Sec, a la Font Màgica, a la Fuixarda, al carrer Foc del Passeig de la Zona Franca, a Fira Gran Via i al Parc Logístic. De moment es licitarà l'actualització del projecte per 4 milions i 2 anys de feina, un projecte que també preveu que un cop sigui a Parc Logístic, la línia 2 també arribi a l'aeroport per l'actual traçat de la línia 9. D'altra banda, Ajuntament i Generalitat compartiran la planificació d'intercanviadors dels autobusos interurbans.
No és l'únic anunci del dia del govern que assegura que reduirà en 100 dies el temps de les llistes d'espera per les valoracions de dependència i discapacitat que ara ronden els 12 mesos. En aquests moments hi ha prop de 200.000 persones esperant que els reconeguin la seva situació per poder accedir als ajuts que els corresponguin. Tornem a Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. En 10 anys les sol·licituds de dependència s'han duplicat i les de discapacitat han augmentat un 85%. El reconeixement d'aquestes situacions és lent i farragós i ara dura aproximadament un any. Per reduir en 100 dies el temps d'espera abans no acabi el 2025, el govern suprimeix l'exigència de presentar un informe mèdic per poder fer la sol·licitud. Crea un formulari electrònic més senzill que l'actual, que a més es carregarà automàticament al sistema, i un simulador del grau de dependència amb el que es vol evitar que es perdi temps en tràmits si per la teva situació no et correspon res. A part d'aquestes mesures, es reforçaran temporalment els equips que fan aquestes valoracions amb una 50ena de professionals. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, reconeix la urgència de corregir la situació actual.
Aquestes xifres no són acceptables. És primordial reduir aquest temps d'espera que està gairebé entorn a un any i, a més, és de vital importància reduir aquestes llistes d'espera perquè la tendència poblacional continuarà cap a un augment de la demanda i no podem seguir acumulant més persones amb valoracions pendents.
Martínez Bravo també vol ampliar la possibilitat de fer valoracions sense visita o amb videotrucades per agilitzar la valoració de les discapacitats, que és on la llista d'espera és més llarga.
I avui també atenció a aquesta realitat que ens explica la Sara Canyetes. Perquè a Catalunya hi ha més de 1.200 alumnes amb dèficit auditiu, dels quals pràcticament la meitat són sords. Una d'elles és la Naia, que té 9 anys.
Aquests aparells són per escoltar pels nens sords. Jo els vaig portar amb 2 anys i llavors ara puc escoltar perfectament a tothom. El que no em poden parlar d'esquena perquè no entén molt bé les coses.
Sara, la Naia l'has entrevistat a l'Escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt, on estudia, i aquest és el centre de referència pels alumnes sords al Baix Maresme.
Sí, per atendre aquests alumnes amb discapacitat auditiva, aquest centre disposa d'un CIAL. És un suport intensiu format per als mestres d'audició i llenguatge que s'encarreguen de fer les adaptacions al currículum que necessiten aquests alumnes i els acompanyen dins l'aula. Una d'elles és la Kelin Béjar.
Nosaltres fem aquest acompanyament d'entendre el que s'està fent a classe i el que està passant a classe, i també ajudar-lo a participar activament en totes les activitats que es portin.
La Carme Roig, que és la directora de l'escola, també ens explica que els docents que atenen aquests alumnes es formen.
A principis de curs, doncs, es fa una formació per part del CREDA on es reclama a professorat que no ha tingut mai en les seves aules alumnat amb aquesta discapacitat, no? Per tal d'ajudar-los a com tractar, com treballar, entendre aquest alumnat i integrar-lo bé dins de l'aula.
A banda de fer formació entre els docents, els logopedes del CREDA també formen part d'aquest suport intensiu. Van de centre en centre donant ajuda a aquests alumnes.
A Catalunya hi ha unes 3.000 parelles que necessiten accedir a un tractament de reproducció assistida a la sanitat pública i han d'esperar de mitjana més d'un any per ser atesos. L'Hospital Clínic ha inaugurat avui un nou laboratori pioner en reproducció humana que permetrà reduir les llistes d'espera, Mònica Mas.
Sí, el laboratori incorpora equips d'última generació per optimitzar al màxim els resultats i reduir el nombre d'intents que ha de fer una parella per quedar-se embarassada. La doctora Dolors Manau és cap de reproducció humana del Clínic.
Realment la llista d'espera que ja l'hem reduït a més de la meitat, ara tenim una llista d'espera d'uns 7-8 mesos per una fecundació in vitro normal, va venir quan des del departament se'ns han donat més cicles concertats. Això és així, d'acord? Si a més som més eficients, òbviament hem de repetir menys cicles per parella, clar que sí que les cursarem encara més i permetrem que més parelles, més dones, puguin entrar.
A més, el disseny dels espais del nou laboratori ha millorat la seguretat i la privacitat dels pacients, tal com explica la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat avui les noves instal·lacions.
És una unitat on s'ha combinat una tecnologia molt avançada, jo la més avançada que he vist fins ara, i, a més, la confortabilitat i la calidesa pels pacients i les pacients, la qual no sempre és fàcil, no sempre és fàcil conciliar-se amb aquests entorns.
A Catalunya hi ha un 20% de parelles que no poden tenir fills. De fet, Espanya és el país d'Europa amb la taxa de natalitat més baixa. Per poder accedir a un procés de reproducció assistida en un centre públic, la dona no pot superar els 41 anys d'edat i ha de fer almenys un any que intenta un embaràs sense èxit.
Doncs ens quedem al Clínic, però també a l'Hospital de Sant Pau, al Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar, amb l'ACE Alzheimer Centre i Barcelona Brain Research Center, que impulsen a Barcelona un hub per lluitar contra l'Alzheimer i les malalties neurodegeneratives. L'objectiu és atraure inversions en biomedicina i facilitar que el resultat de les investigacions arribi ràpidament als pacients. La iniciativa té el suport de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Fundació Pasqual Maragall. Barcelona, Purificació Barcelona.
Bon dia. El HUB aglutinarà la recerca en Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, dels hospitals de Sant Pau Clínic, Hospital del Mar i Vall d'Hebron i també del Barcelona Brain Research Center i de la Fundació ACE. L'objectiu principal és sumar esforços per transformar la recerca contra la malaltia, com a destacat durant l'acte de signatura del projecte, el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
El nostre compromís com a hub és un compromís col·lectiu per transformar el futur de la recerca i de l'atenció a l'Alzheimer i a les altres demències. Agraïm-nos els uns als altres i sent molt conscients del que hem assolit, però sobretot, ens hem de donar les gràcies per la feina que farem junts en el futur per construir un món sense Alzheimer.
El projecte està finançat en part per l'Ajuntament de Barcelona i l'alcalde, Jaume Collboni, ha volgut constatar que la capital catalana vol ser una ciutat de recerca i que està plenament compromesa amb la investigació contra l'Alzheimer per aconseguir la seva curació.
I en aquest dilluns de després de pont, o més ben dit, de després de cap de setmana llarg, us parlem d'un canvi radical al Pirineu. Les importants nevades de les últimes hores garanteixen l'obertura de les pistes d'esquí aquesta mateixa setmana, a diferència del que ha passat aquests 3 dies de festa. De fet, Masella obre demà i la resta ho faran dissabte. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Les estacions d'esquí han passat d'oferir un panorama desolador a sobrepassar el mig metre de neu i ja treballen a contrarrellotge per poder obrir tan aviat com sigui possible. Masella ho farà demà mateix. Obrirà el telecadira de Comauriola a un preu reduït de 25 euros i a partir de dimecres obrirà gradualment més domini esquiable. Maite Martín n'és la directora comercial.
Un remuntador i una pista, però que és una pista llarga, de 500 metres de desnivell. Per iniciar, fer rodatge i això. I a partir de demà passat ja anirem ampliant quilòmetres.
Però la majoria d'estacions d'esquí obriran dissabte, com Vaqueira Beret, Xavi Ubeira, director comercial.
La idea és d'obrir el màxim possible, segurament començaran per Vaqueira, i a partir d'aquí anarem afegint més pistes i més serveis.
L'altra cara de la moneda són les allaus. El port de la Bonaigua és tancat des de dissabte per perill d'allaus.
Ara passen 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i a la tornada a la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
No hi ha cap norma celestial que digui com ha de ser l'art. Tu te'l pots inventar cada dia l'art.
Avui és Tàpies.
Aquest dimarts 10 de desembre al Museu Antoni Tàpies acull la gravació del darrer episodi del podcast Avui és Tàpies amb Rita Roig i la conversa de Jordi Colomer i Brigitte Vassallo des del Comú, el sistema com a mur.
Avui és Tàpies.
Acompanya'ns aquest dimarts 10 de desembre a les 6 de la tarda al Museu Antoni Tàpies. Informa-te'n a la web del museu. Catalunya migdia.
Una cinquantena d'actuacions dins i fora del país, com exposicions, tastos de productes o campanyes de promoció turística, entre altres, serviran per celebrar la distinció de Catalunya com a primera regió mundial de la gastronomia l'any que ve. I amb això comencem la crònica cultural del dia, en què s'ha presentat a Barcelona aquesta cinquantena d'actuacions amb l'assistència del president de la Generalitat. Barcelona, Montse Mas.
Salvador Illa ha convidat a aprofitar la distinció que situa Catalunya com a referent mundial de la gastronomia per mostrar a tot el món la millor versió del país i per posar en valor aquest sector de portes endins.
Sorprenguem i enamorem el món sencer a través de la nostra cuina. Fem que els catalans i les catalanes prenguin encara més consciència de la vàlua que representen els nostres productes, els nostres vins, els nostres restaurants.
I el cuiner català més internacional, Ferran Adrià, també present a l'acte, ha afegit que, a més de disfrutar d'aquest bon moment del sector, cal preparar-se pel futur.
És el 33% del PIB d'aquest país, la gastronomia. Vale? L'hostaleria, l'agroalimentació, el turisme, l'educació, i tenim que invertir en això, i tenim que fer un plan estratègic per als pròxims 5 i 10 anys. Què passa? Que penseu que això durarà molt.
Un miler d'entitats del sector, sota el paraigües del govern, participen en les activitats que tindran un cost de 15 milions d'euros i que ja es poden consultar al web somgastronomia.cat.
Mentrestant, Molins de Rei enllesteix el muntatge del nou Museu del Renaixement amb l'objectiu de ser un referent nacional i també guanyar atractiu turístic. Aquest equipament, que obrirà les portes al Palau Requesens el 15 de desembre, serà el primer espai monogràfic del període que va del segle XV al XVII. Molins de Rei, David Àngela.
Al voltant d'un centenar d'obres es podran contemplar a partir de diumenge al Museu del Renaixement, instal·lat en un reformat Palau de Requesens, després de la seva rehabilitació i d'una inversió de més de 4 milions d'euros, des d'on es pot repassar una part significativa d'aquest moviment de gran productivitat artística i cultural, un període convuls amb moltes pèrdues patrimonials que n'ha dificultat el llegat, segons en Damià Martínez, director d'aquest museu.
La guerra de la independència, la guerra civil, la Setmana Tràgica, hi ha hagut una destrucció de patrimoni que fa que allò que ens quedi no sigui potser suficient com per poder explicar de manera clara tot el que hi va haver, però sí que com a mínim són portes a través de les quals poder accedir a aquest món que realment és interessant.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el d'Història de Barcelona, el Frederic Marès, el Museu de Disseny de Barcelona, el Diocesai Comarcal de Lleida, la Universitat de Barcelona i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa són algunes de les institucions que han cedit alguna de les seves obres.
Gràcies, David. Deixem les flautes. Canvi radical de banda sonora. Perquè Guns N' Roses i d'acords anuncien concerts a Barcelona aquest 2025. La banda de rock Guns N' Roses actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 de juny, Marta Vives.
Sí, es tracta de l'únic concert previst a l'estat espanyol de la banda nord-americana en el marc d'una nova gira programada per aquest estiu que comptarà amb grans convidats com Public Enemy, Rival Sons o Sex Pistols. La gira passarà per països com l'Aràbia Saudita, Lituània, Portugal, Dinamarca o Alemanya, entre d'altres. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres 13 de desembre.
I encara un altre canvi de pista.
És la banda irlandesa de cors que actuarà a Barcelona després de gairebé 3 dècades sense fer-hi parada. Seran al festival Alma Occident, que se celebrarà la seva nova edició del 24 de juny al 23 de juliol, on també hi actuaran d'altres artistes que ja han estat anunciats, com per exemple Guitarrica de la Fuente, Natalia Lacunza, Wilco o Madness.
I encara tenim temps d'explicar-vos que el dramaturg Jordi Oriol presenta Reiterat, una reescriptura del Rei Lear que es converteix en un joc de joglars per parlar del trànsit que els adolescents fan cap a la maduresa. El muntatge dirigit per Nau Albet és una de les propostes per aquest Nadal al Teatre Lliure, Marta.
Sí, Reiterat pren com a punt de partida la versió El Rei Liró que Jordi Oriol va escriure durant el confinament per als més petits. Ara ha fet evolucionar els personatges per centrar-se en Lear, que interpreta ell mateix, però sobretot en Cordèlia, a càrrec de l'actriu Lu Amat, per parlar de la bogeria, de la incapacitat de reconèixer-se a un mateix i de l'impàs viscut durant l'adolescència. Nau Albet n'és el director.
Posar al centre la Cordèlia, no? O sigui, al final Shakespeare és com que potser no li fa justícia en aquest personatge, perquè no, el rei li diu perdoni, perdona'm, i l'altre li diu vale, sí, et perdono, i ximpom, i se'n van cap a casa, i és com, bueno, no, de fet es mata, però és com una mica trist, no, aquest final. I de cop la proposta del Jordi era dir, no, què passa si li cedim la paraula a la Cordèlia? Com se sent?
Per l'ocasió, Jordi Oriol torna a situar la llengua i la paraula altre cop en vers al centre del muntatge. Reiterat, s'estrena aquest diumenge a l'Espai Lliure de Montjuïc i es podrà veure fins al 4 de gener.
Catalunya migdia.
Falten clavats 20 minuts per les 3. Ara es torna la informació esportiva a Laia Tudel amb el Girona-Liverpool de demà.
Els gironins es preparen per competir amb un dels equips més en forma d'Europa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Dissabte el Girona van tomar una derrota contundent amb el Madrid, van perdre 0-3, però ara l'equip ja s'ha de centrar en la Champions i en el gran partit que té demà. Si des de l'inici es va dir que la classificació del Girona a la Champions era per gaudir-ne, era per partits com el de demà. Eduard Solà demà visita Montilivi, un dels millors equips d'Europa, ara mateix, i líder de la Champions.
Sí, a més líder de la Champions, com dius Laia, líder també de la Premier, i actualment podríem considerar que el Liverpool és l'equip més en forma de tota Europa. El problema és que el Girona només té 3 punts a la classificació d'aquesta Lliga de Campions, amb una victòria, recordem la de l'Sloven aquí a Montilivi, i amb 4 derrotes, PSG, Eindhoven, Feyenoord i Sturm Graz, i per tant, si vol tenir alguna opció de passar a la segona fase, hauria de guanyar el partit de demà contra el Liverpool. Però més enllà del tema esportiu i sabent les dificultats d'un equip tan potent com el que entrena Slot, i el que tindrà demà a Montilivi amb 6 Copes d'Europa en total, el partit de demà és per gaudir, i així ho ha dit avui Mitchell.
Era un rival que jo volia. Jugar en Anfield o jugar aquí és el mateix. És un somni per tothom i jo crec que és un dia especial per Girona, per la ciutat, per l'equip, per el club i per l'afició. Hem de gaudir-lo i competir-lo al 100%.
El davanter de Macedònia, Bojan Miovski, es baixa d'última hora perquè s'ha fet un esquinç al turmell a l'entrenament d'aquest matí i s'afegeix a Yangel Herrera i Sigankov, que també estan descartats pel partit de demà a partir de 6:45 a Montilivi contra el Liverpool. En canvi, Mitchell recupera Solís, que no hi era el dia del Madrid també per lesió.
I aquesta tarda seran les rodes de premsa prèvies del Liverpool i que les podrem seguir o sentir vejar el més destacat al tot costa. La Champions, però, serà demà. Avui toca Lliga. Amb la victòria ahir de l'Atlètic de Madrid a la Lliga amb el Sevilla s'ha ajustat molt la part de dalt de la classificació. Ara en parlarem, però abans és que hem de mirar la part baixa, precisament, de la classificació de primera, perquè l'Espanyol visita el camp del Getafe i és un partit important per aquesta zona. Els dos equips estan empatats a 13 punts i una victòria avui de l'Espanyol, Sergi Andreu, els faria sortir al descens.
Doncs sí, l'Espanyol ha viatjat aquest matí cap a Madrid, conscient del que s'hi juga avui al camp del Getafe. Ho ha fet amb una convocatòria de 23 jugadors, on hi ha 4 absències, els lesionats que i Grajera, Salvi Sánchez ha quedat fora per decisió tècnica i la més destacada, Kumbula, està sancionat i no hi serà avui al camp del Getafe. En cas de victòria, l'Espanyol sortiria del descens i arribaria fins a la 15a plaça de la classificació. Per tant, partit important per encadenar ja 2 victòries seguides i aconseguir el primer triomf fora de casa. Al davant, un rival que per bé que és el menys golejador de la categoria, és el tercer que menys gols ha rebut. El tècnic Manolo González s'ha desfet en elogis cap al Getafe i cap al seu tècnic José Bordalás.
El rival té moltes virtuts, perquè la gent sempre va a glòria a altres equips
i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt els nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic i dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé. Quan és l'equip de primera que més li rematen, és per algú, per fer una feina de puta mare. Això no t'ho regalen.
El Getafe té les baixes de Borja Mayoral i Carles Alanyà al partit. A les 9, un quart d'hora abans, la transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio.
Que es podrà seguir, com deia ara el Sergi Andreu, a l'antena de Catalunya Ràdio. I ho dèiem, ahir l'Atlètic de Madrid va guanyar 4-3 al Sevilla i d'aquesta manera es comprimeix la part alta de la classificació amb un Barça líder, però que els dos equips madrilenys els té cada vegada més a prop, com a mínim, Montsemir, més a prop del que les tenia fa unes jornades.
Els blaugranes tenen un punt més que els blancs i tres més que els matalassers quan estem a tocar de l'equador de la Lliga, però els dos equips madrilenys han jugat un partit menys. El Barça ha deixat de sumar 10 punts en les últimes 5 jornades i el seu avantatge s'ha reduït. Ahir, després de capgirar un 1-3 en contra, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, va fer aquesta lectura de la situació.
Escuchaba las críticas sobre el Madrid bastante duras y el Madrid está ahí otra vez, así que el Barcelona enseguida se recupera de cualquier derrota porque tiene un plantel y un entrenador con una mentalidad súper ofensiva y que ha traído un fútbol diferente para el que ofrecen otros equipos y estamos compitiendo cuando nos miran hacia arriba siempre contra estos dos monstruos, pero yo miraba hoy el Villarreal Bilbao y obviamente no me desagradaba el resultado, nos alejaba de ese quinto puesto que es siempre el objetivo primero.
L'Atlètic de Madrid visitarà Montjuïc d'aquí a 15 dies. Ara mateix, tots tres equips depenen d'ells mateixos per guanyar la Lliga i al quart lloc hi trobem l'Atlètic Club a només 3 punts dels matalassers i a 6 del Barça.
Doncs el Barça, que veu com els rivals s'acosten, i ara mateix l'equip, Ramon Salmurri, compaeix aquest empat amb el Betis.
Malament. S'han entrenat avui, ja venen cap a Dortmund, on juguen dimecres, intentant polir aquestes errades que l'estan condemnant en aquest tram de la temporada. Errades que li han costat 10 punts dels darrers 15 possibles al campionat de Lliga. L'equip ha emès senyals que alguna cosa no acaba de rellar, i ja no és només en el resultat, com és evident, sinó també en els registres. Contra el Betis, Les Palmes i Celta, el Barça ha encaixat en la recta final del partit gols que costen punts i que evidencien una de les claus del rendiment de l'equip, la manca d'alternatives des de la banqueta. En el futbol dels 5 canvis, una plantilla desigual com la del Barça està pagant car que la diferència entre titulars i suplents segueixi creixent. Des del club es fa una crida a la tranquil·litat, a fugir de missatges alarmistes i esperar a poc a poc la recuperació de jugadors que han de poder ajudar, com Araujo, que viatjarà a Dortmund, tot i que sense l'alta mèdica i no jugarà. Segurament el proper partit dissabte contra Leganés serà el que ja veurem el retorn d'un Araujo que apunta a ser una de les solucions als 8 gols encaixats en els darrers 5 partits de Lliga.
I aquest matí, per cert, s'ha conegut el rival del Barça a la Copa, li ha tocat el Barbastre. Els blaugranes jugaran el primer cap de setmana de gener al camp del Barbastre. Ara recordarem precedents i repassarem la resta del sorteig. Abans, però, un apunt més relacionat amb la Lliga. De fet, un apunt encara blaugrana sobre l'expulsió de Hansi Flick.
Sí, que va ser expulsat contra el Betis. El Barça ha decidit presentar recurs a aquesta expulsió. Veurem si el comitè tècnic d'àrbitres l'acabarà acceptant.
I el segon apunt relacionat amb el Madrid i amb el seu jugador estrella, Kylian Mbappé, que ha trencat el seu silenci i ha parlat de tot. Marcos García admet al francès que seguir al PSG va ser una opció real.
Doncs sí, pel seu germà Isan, amb qui compartia equip a París abans de fitxar pel Madrid, es pregunta en declaracions a Canal Plus França: de què serveix fitxar pel millor equip del món si tires a la paperera la carrera del teu germà, Mbappé?
Son Real Madrid a lui.
El seu Real Madrid era el PSG, així que em vaig disculpar per això. Vaig parlar amb ell, em va dir que no es volia quedar, que no era normal el que van fer amb mi. I jo li vaig dir, si vols quedar-te, renovo i ens quedem una mica més al PSG. Hauria renunciat al meu somni del Madrid per ell. És el meu germà.
L'estrella del Madrid admet que la temporada per ara no és com hagués volgut ni ell ni l'equip, però s'apunta allò de les notes, a fi de curs.
On est là. C'est pas le meilleur des débuts de saison, que ce soit collectif ou individuel.
No és el millor començament de temporada, en la part col·lectiva ni en la individual, però ens estem preparant pels títols, que és el que compta. Ja hem guanyat la Supercopa d'Europa. L'inici de curs no arriba al nivell que volíem, però el Madrid cal esperar la segona part de la temporada. Aleshores és quan ets realment jutjat.
tu vas être jugé pour cette saison-là.
I un altre punt de conflicte sobre la selecció francesa, admet Mbappé que al setembre va demanar no anar-hi, perquè acaba d'aterrar al Madrid, així ho explica, i que al novembre volia tornar, però aleshores va ser Deschamps qui va dir-li que era millor no convocar-lo.
Fem una pausa i quan tornem... L'alegria, la bogeria del Barbastre en saber que jugarà, com us dèiem, contra el Barça a la Copa.
Catalunya migdia.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Aquest dissabte, al suplement, Jesús Fernández, cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà com conviuen la fauna i la flora amb les persones al riu Llobregat.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al club de vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
Catalunya migdia.
Avui s'ha fet el sorteig de la Copa i ja coneixem el rival del Barça, que és l'únic equip català que segueix a la competició. Haurà de jugar contra el Barbastre i, Pau Ros, aquest enfrontament es repeteix per als blaugranes.
Una eliminatòria que ja es va disputar la temporada passada, un duel que aleshores va acabar amb un 2-3 a favor dels blaugranes amb gols de Fermín, Rafinha i Lewandowski. Un dels jugadors del conjunt aragonès, Javito, ha reconegut que volen fer el mateix paper de l'any passat.
Bueno, la verdad que muy contentos otra vez. Se repite el mismo partido que el año pasado y pues bueno, a intentar disfrutarlo otra vez, a ver otra vez el municipal lleno con la gente de Barbastro y a disfrutarlo y competirlo otra vez.
L'altre premi gros d'aquests setzens de final se l'endut al Deportiva Minera, que li ha tocat al Madrid. Dels equips de Supercopa que falten i que entraven per primer cop en el bombo, el Logroñés jugarà contra l'Atlètic Club i el Pontevedra rebrà el Mallorca. Els partits d'aquesta eliminatòria jugaran el 4 i 5 de gener, just abans de la Supercopa d'Espanya.
La Lliga F, després de 12 jornades, tot es va posar a lloc. El Barça també va mesurar les forces amb el Betis, però els blaugranes sí que van poder emportar-se els 3 punts per seguir ampliant el lideratge de primera divisió. Com està la resta de la classificació, Pau Mora?
La victòria del Barça contra el Betis per 4-1 allarga el ple de victòries culer una jornada més. Les blaugranes sumen 36 punts pels 25 del Madrid, segon classificat, això sí, amb 2 partits menys. Ens hem de moure fins la 7a posició per trobar el següent equip català, el Llevant Badalona, que va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Bilbao i acumula 6 jornades sense guanyar. 9è és l'Espanyol, que va guanyar per la mínima contra el València i l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte valorava així la situació de l'equip.
I ara mateix tenim 16 punts, que jo crec que a dia d'avui té un molt de mèrit. Sí, de moment el Nadal el tindrem tranquil, segur. Mínim tenim 16 punts, tenim encara després 2 partits més de la primera volta. I jo crec que bueno, el paper que estem fent fins ara és boníssim.
L'Espanyol segueix optimitzant al màxim els seus gols. Els 16 punts venen de només 8 dianes i sense tenir en compte el Barça, són l'equip amb més en forma de la categoria, amb 3 victòries i 2 empats en els últims 5 partits.
Un apunt més de futbol. Fem ullada a la resta de categories amb especial atenció al derbi Vallèsà de la segona ref, l'empat a 0 del Sabadell i el Terrassa manté Isaac Vilalta els sabadellencs líders.
Doncs sí, el partit es va jugar ahir amb molt bona presència d'aficionats a la nova Creu Alta i com dius va acabar amb empat a 0. És el tercer empat consecutiu del Sabadell, que tot i així es manté líder amb 2 punts més que el Lleida, un equip que ha empatat, atenció, els últims 4 partits. El tècnic de Lleida és Marc García.
Crec que dels 4 empats hi ha partits que hem tingut que guanyar,
però bueno, si no els hem guanyat és perquè tindrem que fer alguna cosa millor i haurem de millorar alguna cosa. Torna a repetir, hi ha que valorar tots els punts. Estar 8 partits sense perdre és difícil, amb 4 victòries, 4 empats, i segurament si foren intercalades estaríem parlant de molt bona ratxa i d'altra cosa.
La igualtat en aquest grup és molt gran. Ara mateix en places de play-off hi ha el Lleida, l'Atlètic Balears, l'Alzira i el Sant Andreu. A la part baixa, el Cornellà i el Badalona Futur comencen a quedar-se despenjats en places de descens.
Catalunya migdia.
Ja el tenim aquí, el sorteig de la panera més gran del món. I ve carregat, carregat de regals.
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. Vint anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3CAT i Apple Music.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
S'ha de rellegir molt més i per això nosaltres rellegirem 8 clàssics de la literatura catalana.
Mercè Rodoreda, Joaquim Ruïra, Montserrat Roig, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Víctor Català, Gabriel Ferreter i Llorenç Villalonga.
I evidentment, si parlem de lectures, hem de parlar d'obsessions, pel·lícules, sèries, cançons, cultura pop.
I això no quedarà aquí perquè som un club de lectura i ens veurem a les llibreries.
Benvinguts a Club Tàndem.
Un programa on compartim les nostres lectures i les nostres obsessions.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
I a la Lliga CB de bàsquet, moviments a la banqueta del Hajo Post Lleida després d'una jornada que deixa només victòries del Barça i el Baxi Manresa. Ernest Macià.
Doncs sí, ha sigut una mala jornada per alguns equips i bona per equips com el Barça perquè i el Manresa han guanyat aquesta jornada i, per exemple, en el cas del Barça, el Madrid li ha fet un favor indirectament, ja que el Madrid ahir va derrotar l'Unicaja. Per tant, el líder a efectes del Barça i també del Baxi està només a dues victòries. Subratllo també del Baxi perquè va guanyar el primer partit a fora i té un balanç de 6 victòries i 4 derrotes i està en zona Copa. Per la part baixa tenim allò que ens deixa dolent el cap de setmana. Bàsquet Girona QE va perdre i un rival directe com el Breogán va guanyar. Per tant, el Bàsquet Girona és l'únic equip que només ha guanyat 2 partits. Ara mateix baixaria. Per sobre, encara en posició de descens, el Rio Breogán, amb les mateixes victòries que el Lleida. I atenció perquè, com deies, el Lleida ha fet un fitxatge. Thunderbirds, bé, no fitxatge, una cessió del Joventut de Badalona, un base que de moment no ho ha fet prou bé a Badalona i que, per tant, busca el seu lloc a la terra ferma. La Penya és un equip que ara mateix es troba en zona de ningú, això sí, a una victòria de la zona Copa.
El cap de setmana ens deixa un títol europeu per atletes catalans. L'equip espanyol de cross, amb 3 catalans, es va endur la victòria per equips en l'europeu disputat a Turquia, Carles Vila.
Sona del Metxal, Aaron Laseras i Abdesamat Oukelfen. El reusenc va acabar a la 8a posició en una línia molt semblant dels resultats que havia aconseguit aquesta modalitat d'aquest any i també en proves indoor.
A nivell de grup, de team, jo crec que l'or ja era hora de que ens el portem cap a Espanya. Estic molt content. Per aquesta perspectiva, la meva posició, doncs, bueno, al final crec que 8a posició. Porto molts anys en aquesta regularitat de 7è, 8è, 10è, 8è, tant en pista com en cross. I bueno, la veritat que per un costat estic content perquè al final sé que estic allà. Em falta el pas important. Estem pel bon camí. No he arribat tampoc en un estat de forma en el qual jo crec que amb possibilitats, per exemple, de lluitar per quedar top 3, però sí per estar en 5a o 6a posició.
O que el fent tanca un any exitós amb aquesta medalla i també amb la seva participació als Jocs Olímpics de París.
Here is Juan Soto. Swing of the first pitch, sends one out towards deep left field. Caesar going back, looking up.
Juan Soto és dominicà, té 26 anys, juga a béisbol i aquest diumenge s'ha convertit en l'esportista professional més ben pagat del món. I, a més, és el personatge que ens ha triat l'Eudald Serra d'aquest cap de setmana.
Juan Soto, que fins ara jugava amb els Yankees de Nova York de la Lliga Professional de Béisbol i que tot just ara quedava lliure, acaba de firmar un nou contracte amb l'altre equip novaiorquès, els Mets, per, atenció, 765 milions de dòlars per les pròximes 15 temporades. Una quantitat que podria augmentar fins als 800 milions, depenent de si el jugador aconsegueix una sèrie d'objectius. El nou contracte de Soto també té una clàusula que contempla una possible sortida del jugador dels Mets al cap de 5 anys. El seu anterior equip, els Yankees, va intentar retenir-lo amb una oferta, però inferior, de 760 milions, 5 menys, i per 16 temporades, una més de les que ha firmat amb els Mets. Amb aquest nou contracte, Juan Soto supera el japonès Shohei Ohtani, que l'any passat va firmar per Los Angeles Dodgers, també de béisbol, per 700 milions de dòlars en 10 anys.
I repassarem ara la resta de l'actualitat del dia amb la Marta García. Comencem pel futbol sala.
Rescissió de contracte d'Àlex Yepes amb el Barça, que expirava a final de temporada, però que finalment acaba ara de mutu acord. El club agraeix l'entrega i la professionalitat del jugador, que ha vestit la samarreta blaugrana l'últim any i mig.
En hoquei patins, un partit de l'hoquei lliga.
El que a 8:45 enfrontarà el Barça amb el Noi a partit corresponent a la desena jornada. Els blaugranes són líders amb 27 punts pels 12 del Noi, que és 8è, però amb un partit menys que encara té pendent. I també te puc explicar, Laia, que Anna Pelleteiro, la triplista gallega campiona d'Europa i medallista olímpica en Tòquio, ha denunciat en les seues xarxes socials haver patit agressions sexuals i maltractament psicològic d'una de les seues exparelles i diu que ho explica ara perquè potser això anima altres xiques perquè no se queden, entre comillas, en una relació aixina.
Doncs fins aquí la informació esportiva aquesta tarda a partir de les 7 amb el Tot Costa Més Esports i ara seguim aquí a la segona hora al Catalunya Migdia i al Joan Bota.